A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts del matí, tercera hora d'aquest matí, nosaltres sobre la taula del diari de Vilanova, molt poquets titulars sobre Sitges, molt pocs, alguns d'ells ja els hem considerat també al llarg de la setmana, però abans d'arribar a Sitges, Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç, ens aturem un momentet a Vilanova. S'hauran fixat, jo no m'hi havia fixat, però certament això que diu aquí és veritat. Ja no es veuen les imatges de Vilanova.
Ai, doncs no m'hi havia fixat.
TV3, les del temps, eh? Saben la
aquella
càmera
imatge
aquella
que sortia
temps?
Al port de Vilanova?
Sí, perquè l'Ajuntament no paga. Clar, això és el que no sabíem. Des de fa més d'un any, la Càmera de Televisió de Catalunya instal·lada al port, diu des de fa més d'un any, jo això ho posaria una miqueta en dubte perquè
sí,
no recordo sembla... jo que faci tant que he
sí,
vist Vilanova.
Sí, fa temps, que sí, apareixia Vilanova.
A l'estiu jo diria que ja va sortir alguna vegada. És igual, quan sigui. Ja no ofereix imatges en temps real de Vilanova i la Geltrú. L'Ajuntament es queixa de l'alt preu que s'ha de pagar, l'Ajuntament de Vilanova, perquè els ciutadans puguin veure les imatges. 1.125 euros al mes es paga pel manteniment d'aquesta càmera. Per aquest motiu, per tal d'arribar a l'acord amb la televisió catalana...
Bona pregunta.
Quina?
Que ens la feia l'Obert. Això ho paguen a tots els llocs on hi ha càmeres de TV3? Ho paguen a Montserrat? Ho paguen a Núria? Ho paguen a...
A veure, continua la informació, més fins i tot hi ha declaracions d'en Tobar
Moès. És que és interessant, això?
Sí, i és interessant per una altra cosa. En més d'una ocasió, i em sembla recordar fins i tot en Joan Anton Mates, havia comentat la possibilitat de que seria interessant que a Sitges també hi hagués... una càmera d'aquest tipus.
Van a parar.
Doncs a Vilanova la tenen i bé, clar, si és veritat això, clar, estan una mica enganxats, perquè això són més de 12.000 euros l'any, oi?
A part, escoltin, si Sitges la tingués, i ho diu en Joan Anton Mates, home, a dalt de tot del suburro o a la terrassa del pícnic, en fi, una vista d'aquelles que tombaria d'esquena a tot Catalunya. Total, de moment ens hem quedat amb la xifra 1.200 euros al mes, més o menys.
1.125 euros al mes. Les properes setmanes, els propers dies, hauran de tenir una reunió els membres de l'Ajuntament de Vilanova amb TV3 per veure com renegocien això. La qüestió és que Josep Tomàs Álvaro, regidor de la Societat de la Informació Vilanova, ha confirmat que el consistori fa temps que no paga TV3 perquè ho considera car i manifesta que s'ha de replantejar la situació. És cert que ja fa mesos que no surten imatges de la ciutat, són molts diners i s'hauria de renegociar el preu o cercar alternatives. Quan van començar a emetre imatges en temps real fa 10 o 12 anys, pagàvem uns 600 euros al mes i actualment la xifra gairebé s'ha doblat.
O sigui que fa uns 10 anys, que apareixen imatges de Vilanova?
Sí, de fet és això. Al principi hi havia molt poques càmeres i Vilanova hi sortia sovint. Actualment ja hi ha molts municipis i només sortim algunes vegades. S'ha de valorar si val la pena continuar així. La reflexió del senyor Álvaro també té una certa...
I la veritat és que és una imatge que no té un interès buida, especial. Sí. És bastant, no té cap referent així d'entrada.
Des de Televisió de Catalunya s'han confirmat que alguns dels municipis han deixat de pagar i que per tant ja no tenen senyal. Diu que a Ripoll, per exemple, un senyor ha posat un sac sobre la càmera i no es veuen imatges, i a Palamós van canviar d'alcalde i es van donar de baixa, segons ha informat Tomàs Molina dels serveis de meteorologia de TV3. Diu que el procés...
A Ripoll, es diu?
A Ripoll han posat un sac sobre la càmera perquè no es
veu. Fa temps que no surt, si era tan bonica la imatge de Ripoll.
De fet, sí.
Era de les més maques, que a part es veia la senyera dalt de tot de...
Doncs ja no surt Ripoll. Això sí que és veritat, que no surt Ripoll fa temps.
Sí, i a part es veia la portalada allà mitja amagada a sota.
Bé, la qüestió és que el senyor Molina, Tomàs Molina, el meteoròleg de TV3, diu que s'estan buscant solucions. Diu que per situar una càmera primer es tracta de cercar un lloc, fer una torre, però clar, tot això ja ho tenen fet. Diu que posteriorment hi ha el transport de la senyal, que un cop instal·lada la càmera ha d'arribar fins a TV3. Abans hi havia un enllaç de microones que eren els primers que es feien. Algú pagava l'enllaç, que és com si hi hagués una línia telefònica. Crec que actualment els preus han baixat, és com si fos per internet. Això és sempre segons Tomàs Molina. Evidentment, el cost ara d'una transmissió, si es busca
és molt més econòmic.
És molt més econòmic, oi? Per últim, també, Tomàs Molina diu que a diari surten imatges de 10 o 12 ciutats de la cinquantena que en tenim. Mirem de fer-ho sempre variat, per, a la nit surten més les ciutats, ja que zones com Baqueira, per exemple, no es veu res. Clar, això també té una certa lògica. Diu que Televisió de Catalunya no instal·larà més càmeres arreu del país perquè no tenim diners, tot i que la llista és molt llarga de municipis que ens ho han demanat.
I ara ve allò. Perquè la nostra és de divendres, eh? És de divendres al matí o de divendres al vespre, per descomptat, eh? Però, de moment, ni càmera ni res. Però, segons les dades de l'Ajuntament de Vilanova, 1.125 euros al mes pagaria l'Ajuntament de Vilanova pel manteniment del servei de la càmera del temps de TV3. Però si no veuen Vilanova per TV3 és perquè no s'està pagant el servei.
Sí, tampoc han trobat el lloc maco.
És que no és un... Vaja...
Van posar-se allà, em sembla que és la bocana del port.
Sembla que és molt més bonic, no ho sé, una càmera a la zona del Far, per exemple, quedaria... També es veu el cel, també es veu el mar.
Sí.
Vaja,
no ho sabem, és un
parlar, però esclar, diguem-ne que hi ha altres localitzacions que han trobat, diguem-ne, un millor panorama per la càmera. Bé, en fi, 11:21 minuts, arribem a les pàgines de Sitges.
Doncs arribem a les pàgines de Sitges amb molt poques novetats, com comentaves. Per una banda, una notícia que ja es va arrossegant de setmana en setmana, poques concrecions més, com és que l'Agnès de Sitges estarà llest al 2012. Les obres de la quarta escola podrien començar a finals d'aquest any. La construcció de l'escola Agnès de Sitges podria començar el darrer quadrimestre d'aquest any i està enllestida al 2012. D'aquesta manera, la previsió que la Generalitat de Catalunya va oferir a l'Ajuntament, les associacions de pares i l'empresa adjudicatària dels treballs en la reunió de presentació del projecte bàsic de construcció del quart centre escolar públic de Sitges el passat 28 de gener es confirmaria. El Departament d'Ensenyament determina que la presentació del projecte executiu tindrà lloc aquest estiu, el que permetria complir amb els terminis previstos. Saben que l'Agnès de Sitges s'ha de situar en uns terrenys de Quinmar al costat de la carretera C32. Continua sortint la fotografia del lloc que pensem que no és on va l'escola, però tampoc continuem sense poder posar la mà al foc sobre l'indret exacte on anirà aquesta escola. Sempre s'havia dit que aniria sobre la pista, sobre on hi ha aquelles pistes esportives, però és possible que sigui la parcel·la del costat. No ho sabem. Segons Javier Fernández, regidor d'Educació, la valoració és totalment positiva perquè finalment, i després d'un llarg procés, en l'actualitat podem dir que ens trobem en la recta final des de l'Ajuntament, però lamentem el retard que hem viscut en aquest projecte que ja hauria d'haver estat finalitzat. Malgrat això, entenem que també s'ha fet un esforç donada l'actual conjuntura econòmica.
Saben que aquesta construcció es fa en dues fases, una primera en què es col·loquen els fonaments d'obra, i una segona en què arriba els mòduls de l'escola amb una construcció prefabricada. Segons sembla, però, és millor que els mòduls tal com els entenem, però no és una diguem-ne, una escola feta d'obra. És aquest model, diguem-ne, mixt de construcció, però ben aviat també es podrà veure. Més informacions a les pàgines interiors del Diari de Vilanova, fan referència també al cas d'aquest senyor de 82 anys que hostatjava el seu pis, que es veu que havia tingut més d'un conflicte amb els veïns precisament per això.
Els Mossos investiguen la possible mort violenta d'un ancià al carrer de la Lluna. José Ruiz Pérez, un veí de 82 anys, del número 9 del carrer de la Lluna, podria haver estat víctima d'una mort violenta, segons investiguen els Mossos d'Esquadra. Fonts de l'Ajuntament han explicat que la víctima era bondadosa. Ocasionalment havia acollit a casa seva persones amb baixos recursos econòmics que s'hi estaven durant uns pocs dies. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra han centrat la seva investigació en els coneguts que havia allotjat en el seu domicili. De moment, no es coneixen més detalls d'aquesta investigació. També, Ángeles Santos, protagonista, estrena placa a la plaça dels Artistes, la pintora que farà 100 anys al novembre, considera Sitges la seva segona llar, un moment de la descoberta de la placa, càrrec del regidor de Cultura Gavi Serrano al costat de Maite Santos Torruella, germana vídua del germà de l'artista, segons ens explica el diari de Vilanova. Viticultors del Garraf creix amb la caseta de fusta, ens informa el diari que l'Associació de Viticultors del Massís del Garraf ha inclòs a la seva llista d'integrants la caseta de fusta, l'empresa sitgetana del sommelier David Martínez. Les dues etiquetes que actualment treu al mercat la caseta de fusta es cultiven, elaboren i embotellen íntegrament el Massís del Garraf. També el diari parla de dos acusats d'haver traficat en droga, aquest cas que també ens arribava d'uns membres de l'Associació Cannàbica d'Autoconsum. És un col·lectiu...
El dimarts ens explicarà en Jordi Robles, sí. Però té relació això amb una forma
sí,
d'associació, no?
Una associació que el que feia era distribuir cànnabis entre els seus associats. El tràfic de cànnabis està prohibit, és il·legal, està prohibit per llei, ni que sigui en poques quantitats. Els membres d'aquesta entitat argueixen que a Holanda en petites quantitats és permès. Vam parlar amb Jordi Robles i Jordi Robles ens va dir que la llei espanyola impedeix, no permet, i per tant doncs el que s'ha d'aplicar a Sitges és la llei espanyola.
D'acord, ni en associació ni en no associació.
Ni de cap
de les maneres.
Aleshores van ser detinguts simplement per això, per tràfic, encara que eren petites quantitats, però clar, se'ls hi va... com tenien també en el magatzem doncs més per poder-ne vendre, doncs també per possessió.
D'acord. Ja ho preguntarem també amb en Jordi Robles si a vegades... que algú ha tret el cap per la finestra i vist un test.
Els famosos testos.
En aquest cos sí que hi ha, en aquest cos sí. Doncs si es pot tenir, si no es pot tenir, si totes aquelles coses, diguem-ne, relacionades amb el marc legal de la possessió del cannabis.
Presenten el curt Sin haber vivido, rodat a diversos escenaris de la vila. La directora de cinema Montse Santesteban, diu al diari, va presentar dissabte passat al Retiro la seva òpera prima, el curtmetratge Sin haber vivido, rodat a la vila amb la participació del Sitges Film Office. També ens explica el diari que la Casa Bacardí ofereix visites guiades a grups d'empresa i agències i el peix més sostenible, i és que Fish to Fork distingeix el restaurant La Salseta. La guia, Fish to Fork és una guia, és la primera pàgina web del món que avalua el peix sostenible. Tres visques per La Salseta és com comença la valoració que fa Fish to Fork del restaurant del carrer Sant Pau de Sitges, regentat pels germans Montgai. Fish to Fork és la primera pàgina web del món que avalua els restaurants en base a la sostenibilitat del peix i marisc que serveixen, en comptes de basar-se només en el sabor. La guia ha estat creada pels realitzadors del documental The End of the Line. La Salseta és el restaurant més ben qualificat de la comarca del Garraf per aquesta guia. Els fogons d'aquest establiment són governats per Valentí Montgai, president al Garraf de l'associació ecogastronòmica Slow Food i un ferm defensor dels productes quilòmetre zero. A la guia diuen que de La Salseta que adopten una posició responsable en tots els productes, no només el peix, demostrant així tot el que poden aconseguir els xefs i els restaurants si prenen seriosament aquesta qüestió. Afegeix que si ells poden, molts altres també. Fish to Fork només poden qüestionar una cosa a La Salseta, la inclusió del rap al menú. D'aquesta manera afirmen que, de no ser per la inclusió del rap, la nota que li atorgarien encara seria millor. Altres restaurants analitzats per Fish to Fork, en aquesta guia no ens diu doncs, quins comentaris fa la notícia del diari, són el Casa Hidalgo, la Nansa i el Velero.
El rap per què no deu ser d'aquí? O...
Sí, clar.
Aquí, eh? No, perquè, esclar, un bon tall de rap deu ser prou bo, però aquí no es jutja només que sigui bo, es jutja si és de la bona, eh?
Que sigui quilòmetre zero, és a dir, qüestions sostenibles.
Entesos. L'obús de l'hospital, vostès l'han pogut veure a través de la pàgina internet de Ràdio Maricel, però també està publicat en les pàgines interiors del diari de Vilanova. Segurament quan ho vegin pensant, va... Vostès, no sé si pensaven que era una cosa molt gran, però és com ens deia en Roland, és exactament això, com un supositori gran.
Ah, exacte. Sí, és que més amb aquesta foto queda és un supositori rovellat.
No sé si vivim en l'època dels supositoris encara, però si ho recorden, com un supositori gran.
Troben una bomba de la Guerra Civil a la vinya de l'hospital, artificiers dels Mossos fan esclatar el projectil que estava carregat, diu fan esclatar però se l'emporten abans d'esclatar-lo, eh?
Sí,
no
sí, sí.
Res. L'aviació de Franco el va llançar el 15 de gener del 39, segons ens explicava també en Roland Sierra, mm-hmm. també l'altre...
I allí es va quedar...
Sí. Bueno, sí, que no va esclatar, no? Mm-hmm.
El final de la guerra, la postguerra, la transició, el cop d'estat, fins ara.
Ah, això mateix. Mm? I la sentència de l'Estatut.
I la sentència de l'Estatut, també he viscut l'obús de l'hospital.
S'inicia l'asfaltatge de la Caixa Única del Passeig de la Ribera, en parlarem, com comentaves també dimarts, amb Marquero, i per últim, també dintre de les pàgines de Sitges del Diari de Vilanova d'avui, dintre del perfil de dama de Montserrat Lago, Maria Josep Reguer, doctora en Filologia Hispana, llicenciada en Ciències Econòmiques i en Ciències de la Informació, escriptora, crítica de teatre i professora titular d'Història de les Arts Escèniques del Departament d'Història de la Universitat de Barcelona. És a dir, un ampli currículum.
Era la senyora que substituïa Ricard Salvat quan Ricard Salvat era fora.
Doncs, sobre Maria Josep Reguer en parla avui Montse Lago. I ja dintre de les pàgines de Comarca, l'atur que s'enfila, es torna a enfilar fins al 16,17% a tota la comarca, el Garraf, una situació doncs valorada negativament per l'Associació d'Empresaris del Garraf. Isidre Alço afirma que més que les xifres i les dades, el problema està en regenerar els llocs de treball. Ara mateix, diu Alço, l'horitzó no es veu ni blanc ni negre, s'ha d'afavorir la creació d'empreses. Aquestes 12.651 persones de la comarca del Garraf que es troben en situació d'atur, com que no troben feina, haurien d'anar a buscar-ne d'altres comarques, però la situació a altres comarques és més o menys igual.
Dos quarts de 12, alguna qüestió més, Joan?
Sí, per una banda, doncs això, ja, una cosa que ja saben, que la supressió dels 80 km per hora està en espera, ara ja diuen que probablement serà dilluns el dia que s'aplicarà.
L'anticicló se'n va diumenge.
Exacte. I per últim, un article d'opinió precisament també d'Isidre Alço, el secretari general de la DEC, de l'Associació d'Empresaris del Garraf, titulat Investing Garraf, Fuente Ovejuna i l'Agència. Parla o critica el procés de fundació de l'Agència per al Desenvolupament Econòmic del Garraf. Entén que...
Que es va presentar fa ben poc.
Sí, però que el tutelatge que estan fent les administracions del procés de creació d'aquesta agència està alentint de manera extrema el procés d'una entitat que entén Isidre Alço que hauria de ser fonamental per donar eines per sortir de la crisi.
11:32 minuts, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Agenda.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Dues qüestions molt importants de cara a la setmana que ve, ja de cara a dilluns que ve, les diem avui, però dilluns hi tornarem a fer referència, sobretot pares i mares, el dilluns que ve comença el període de preinscripció per als centres d'educació de segon cicle infantil, primària, centres integrats i secundària. Per al curs 2011-2012 comença el dilluns dia 14 i finalitza el 25 de febrer. L'Oficina Municipal d'Escolarització es trasllada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per atendre tots aquells suggeriments de les persones que tinguin encara dubtes sobre la qüestió. Sàpiguen, per tant, des del 14 de febrer fins al 25 de febrer, en l'horari habitual de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, trobaran a la mateixa seu de l'OAC l'Oficina Municipal d'Escolarització amb totes les dades referents a aquest període de preinscripció, des del 14 de febrer fins al 25 de febrer. I també recordar als veïns de la zona i als sitgetans en general, el dilluns 14 de febrer comencen les obres d'asfaltat, com dèiem fa un momentet, de Caixa Única al Passeig de la Ribera. Aquestes obres duraran tota la setmana i, per tant, hi haurà restriccions de trànsit des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda cada dia, encara que en tot moment es garantirà la mobilitat pels vianants. No pateixin en aquest aspecte, que hi haurà mobilitat pels vianants, però el trànsit quedarà restringit des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda a la zona del Passeig de la Ribera amb motiu d'aquestes obres d'asfaltat. També a partir de dilluns, els accessos a les places d'aparcament del carrer Nou i del Passeig patiran talls des de les 8 del matí a les 6 de la tarda. A partir de dilluns els accessos a les places d'aparcament del carrer Nou i del passeig entre les 8 del matí i les 6 de la tarda. Qui vulgui més informació, sàpiguen que poden adreçar-se a l'OAC al telèfon 010 o bé a Sitges Model 21 al telèfon 93-894-6702, 93-894-6702. Avui divendres, a la tarda, a partir de 5:45, com sempre l'habitual, l'hora del conte a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, l'hora del conte Contes Pintats, amb Oriol Garrido i Miquel Àngel Barbens. Serà avui divendres, 11 de febrer, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Avui divendres també, ho hem comentat al llarg de la setmana, a les 7 de la tarda a la Sala Estúdium de la Rectoria, conferència en valors femenins emergents en l'Església i en la societat, a càrrec de Cristina Montes i Omar, llicenciada en Història, diplomada en Teologia i directora de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. Organitza aquesta conferència el col·lectiu Dones d'Església, serà avui divendres 11 de febrer, a partir de les 7 de la tarda a la Sala Estúdium de la Rectoria. I dues activitats més d'agenda, millor dit tres, aprofitant que demà a la Biblioteca Santiago Rossinyol hi ha l'Hora del Conte, si volen veure l'exposició sobre el 75è aniversari de la Biblioteca, el vestíbul de la Biblioteca Santiago Rossinyol, fins a finals de mes es pot veure aquesta exposició relacionada amb el 75è aniversari de la Biblioteca. Demà dissabte, 12 de febrer, a les 12, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, l'Hora del Conte, amb Victòria Lepont, i avui divendres, 11 de febrer, a les 11 de la nit, a la Cava del Retiro, concert de House Arrest, formació una barreja de rock indie de garage amb Kirby Carney a la veu i a la guitarra, Genilda al baix i Olan Sul a la bateria. Serà avui a les 11 de la nit a la Cava del Retiro, preu 3 euros, no socis, i 1,5 € als socis de l'entitat. 11:36, dit a l'agenda, en uns moments, la tertúlia esportiva.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 37, la nostra tertúlia esportiva habitual dels divendres. Rosa, bon dia, bona hora. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Comencem per l'esport local, l'agenda d'aquest cap de setmana, els partits d'aquest cap de setmana, ja ho saben, tots aquells que la van escoltar i els que no la van escoltar la poden escoltar a través de radiomariceu.cat, la conversa que mantenien en Toni i en Juanjo Alegre amb en Manel Rodríguez. Ja ho saben que les coses estan, eh?
Una conversa molt...
amb molta substància.
Sí, molta substància.
I ara està per veure com segueix la cosa a partir d'ara.
Doncs ja veurem com segueix. Lo important és guanyar, perquè si no es guanya la cosa es complica més. I bé, la Unió Esportiva Sitges també un partit molt complicat aquesta setmana perquè va al camp del Barberà Andalusia, que és un equip que té 3 punts més que el Sitges. Si el Sitges guanya... doncs deixa un rival directe tocat i dona un salt a la classificació. Si perd, doncs es complica més la vida perquè ja es posaria per sota del Barberà Andalusia i a 9 punts de la salvació.
Déu-n'hi-do.
Si malament està ara, si es perd, es posa pitjor, no?
O sigui, un partit fonamental perquè és un rival directe.
Sí, sí, és un rival directe que aquí va empatar 2-2 i que si el Sitges no guanya, doncs ells guanyaran 3 punts i es posaran per sobre del Sitges. I clar, el Sitges ja estaria en joc ja està ara, en joc de descens, però clar, baixaria...
Encara baixaria una miqueta més en les possibilitats de poder-se salvar. Això serà diumenge a les 12?
Això diumenge a les 12 al Camp del Barberà. Això està més o menys per allà a Rubí, em sembla. Sí, perquè... un servidor sortirà a les 10 del matí aquí amb els jugadors dels Sitges, a darrere d'ells, amb els cotxes, i lo seguiré perquè és el primer cop que jo vaig a aquest camp.
Que vas a aquest camp, no? Sí. Perquè, diguem, no s'hi havia enfrontat fins aquesta temporada els Sitges amb aquest equip?
No, 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 doncs... perquè de fet són equips que ballen per allà, i que una vegada estan en un grup i una altra vegada estan en un altre grup. Ara ha caigut el grup tercer dels Sitges i doncs toca anar a jugar allà.
Doncs a veure si hi ha sort i a veure si l'equip de Manel Rodríguez pot guanyar el Barberà, rival directe de la Unió Esportiva Sitges en la seva categoria, partit que jugarà a casa del Barberà el diumenge a les 12. Sobrense.
Sobrense té també un partit complicat perquè ve a jugar aquí al Vilanova del Camí. Te recordes del Vilanova del Camí?
Aquell partit que va quedar mig acabar, per mig per fer...
Que després van a jugar al Dijous i que van perdre 2-0 i que per una alineació indeguda el Sobrense va
apel·lar
els 3 punts.
I va guanyar els 3 punts i a Vilanova van quedar tan contents que deuríem pensar quan vinguem a casa vostra.
Vindran molt contents i és un partit per no perdre-se, no sé el que veurem el diumenge.
Però com a mínim vindran amb les ungles esmolades.
Sí, això segur. I a més coneixent com vam veure nosaltres allà a l'entrenador d'ells, doncs segur que aquesta setmana haurà parlat i molt amb els seus jugadors i l'actitud d'aquest equip, doncs falta, no es pot dir res, falta veure el diumenge, a veure quina actitud tindrà el Vilanova del Camí al camp.
A quina hora del diumenge, Toni?
A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, diumenge a les 5 de la tarda, Sobrense Vilanova del Camí. Rivals d'aquells que deixen petjada a la primera volta, doncs a veure com s'enfrontaran les coses ara.
A veure què passa, a veure què passa. I el diumenge al matí el femení del Sobrense juga un quart d'una aquí al Municipal d'Aiguador i amb el Martinenc, un equip doncs que ja al partit de la primera volta el Sobrense guanyava 0-3 al seu camp i que si el Sobrense guanya doncs consolidaria una miqueta més aquest tercer lloc que al final del campionat tindrà premi.
D'acord, sembla que aquí les coses estan més apamades,
aquest equip ho té força bé, fa molt mesos que no perd cap partit i cada vegada està més a prop de pujar.
Diumenge a les 12.
Diumenge a un quart d'una.
A un quart d'una, és igual. Si fa o no fa, xino-xano se'n van al camp d'Aiguadols i a veure jugar el femení del Sobrense. Més.
Bàsquet.
Bàsquet.
Bàsquet, el Bàsquet Sitges, per seguir en la seva línia habitual,
a veure si és així.
Tant de bo, perquè ara juga amb un primer classificat igual que ell, el Jesús de Gràcia, juga dissabte a Barcelona a les 8 del vespre. Jesús de Gràcia, que és el líder.
I Club Bàsquet Sitges.
Exacte, comparteixen primer joc amb els Sitges, juguen tots dos.
O sigui que si algú s'hi vol escapar, per descomptat que serà un partit amb rivalitat, aquest,
Un partidàs.
A veure si dilluns veurem, no sé si veurem dilluns aquests resultats de 30 punts o de 20 punts.
Home, de 30 no sé, perquè clar, jugaran dos equips molt equilibrats. Però jo amb aquest equip de l'Edu Piñero me l'espero tot.
Doncs a veure què passa a casa dels Lluïsos de Gràcia el proper dissabte, demà dissabte a partir de les 8 del vespre.
8 del vespre.
Club Patí.
El Club Patí juga el diumenge a partir de les 12 hores a Mollet. Un Club Patí Sitges que podem donar la notícia...
Bona doncs, o dolenta?
Segons que te la miris. Bona perquè... Bona sí reacciona l'equip. Ha canviat l'entrenador.
D'acord. O sigui que allò que es va veure el cap de setmana passat era símptoma que alguna cosa no anava bé.
Exacte. Fins i tot li vam preguntar al president. El president nos deia el mateix dilluns que tindrien que parlar amb ell. Vam parlar amb l'entrenador, amb l'ex-entrenador, amb el Joaquín Cachinero, que és un home que venia de Calafell.
Sí.
Ell va dir que la millor opció pels Sitges era canviar d'entrenador, que ell estava d'acord amb això.
D'acord, que ell mateix gairebé va dir que
sí,
era...
Sí, perquè amb ell l'equip no ha reaccionat. A veure si amb un altre entrenador l'equip reacciona.
D'acord.
No? I doncs, clar, com tenia manca d'entrenador, doncs ha agafat el primer equip, el que ja entrenava el segona catalana. L'entrenador del segona catalana, del Ribas Sitges, perquè són dos clubs en un, Ribas Sitges, o Sitges Ribas, que està a la segona catalana, doncs aquest home ja entrenava el segona catalana i ha agafat la primera nacional catalana també. Portarà els dos equips.
Oh,
I es diu José María de Pedro.
Doncs té mèrit, té mèrit això d'entrada.
Un home de hockey base, un home que ve de Calafell, que ha entrenat equips del Vendrell, de Calafell, i que té molta experiència amb això del hockey base.
D'acord.
I que ara agafarà el segon equip, que va segon, uh-huh. i el primer equip, el primer nacional, tant de bo, reaccioni l'equip i comencen els bons resultats.
Home, doncs l'honora, perquè per descomptat, sí. allò, no, si no tens prou feina amb un equip, agafes l'altre que està en situació pitjor, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
I clar, a mitja temporada estan les coses com estan.
Sí, 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 així, així és. Bueno. I nosaltres intentarem parlar amb ell el dilluns en el temps de descompte, uh-huh. a veure què explica i com veu
el futur, com poden anar les coses.
Equip, exacte, i com veu el futur d'aquest petit Sitges de Primera Nacional.
Tornem a repetir un nom, José María de Pedro.
José María de Pedro.
José María de Pedro ja entrena, diguem-ne, l'equip de segona, uh-huh. i entrenarà ara a l'equip titular del Club Petit Sitges, uh-huh. i a veure si les coses doncs, com a mínim es recondueixen una mica, perquè s'enfrontarà al Petit aquest cap de setmana amb el Mollet.
Un equip que ja guanyava el partit d'anada aquí per 0-3, i que ara el Petit va a la seva pista. És un equip que està més o menys està 8 punts més per sobre dels Sitges, però és un equip d'aquells que es pot fer alguna cosa a la seva pista.
Doncs a veure si hi ha una mica de sort com a mínim amb aquest canvi d'entrenador, i això pot ser un revulsiu. I què ens queda, Toni?
Doncs
res més. Així està el cap de setmana esportiu des de la Unió Esportiva Sitges fins a el Petit.
Perquè no n'hi ha rugby.
Ja ho he pensat.
No n'hi ha rugby
ja
de primer
equip. Sí, sí, no. Eh? Hi ha rugby al camp de Santa Bàrbara. No hi ha rugby. Molt bé, i aquesta setmana que ve, el dimecres, expectant, suposo, no?
Sí, clar. Torna a la Champions, no?
Sí, sí. I ja he vist que la gent ha tingut que tallar allò del Papa.
Sí, no hi haurà visita.
Però és que aquí... no... els mentes pensantes...
Moment, no hi haurà audiència papal.
No, és que les mentes pensantes a l'Atlètic de Madrid...
Bueno, deuen haver pensat...
Dilluns, deuen, haver,
deuen haver pensat que entre el Papa i el futbol, millor el Papa.
Bueno, sí.
Doncs veu, algú sí. li ha dit que no.
El Barça... Ai, el València el dimarts. El Barça el dimecres. I volien que anessi tota la plantilla, tota. Home... una miqueta de seny, eh? És que prenen amb la gent per idiotes o jo no comprenc.
Com a la Roja, és tot el Barça.
Més que res, problema d'això és...
Bueno, però si no és qüestió tampoc del Barça. Com... Perquè el València, sí. si juga el dimarts, sí. com pot deixar anar els internacionals que té el València? Si home, tres?
Té un parell, no?
Tres?
Sí, sí.
És igual. Com sí. es pot deixar anar?
No, sí,
I a l'Atlètic de Madrid, qui juga de l'Atlètic de Madrid amb la Roja? També juga algú, no?
Sí, em sembla bueno, que, és que no...
Qui juga, no bueno, juga el mateix dilluns.
Sí.
El mateix dilluns.
Sí.
Com pot dir, ah, pues bueno, que vagin a veure el Papa, que els beneixin. És que...
Ah, poden agafar un altre dia.
Home, beneïts quedarien.
Sí.
I agafaran un altre dia.
Clar, bueno, que tenen que agafar-lo.
Però és que ho poden fer... Així que això ja... Perquè si diguessis lo del Papa és una cosa que ja estava programada de fa 50 anys i a més també es pot canviar.
Sí.
Però si la Champions ja ve de fa 5 mesos
clar.
Que se sap que aquest dia clar. Se jugarà, com pot ser... la mente pensante que pugui dir, i encara en Villar diu no, que és que tenen que ir todos,
no, perquè estan molt enfeinats, no ho pensen, perquè clar, tenen tanta feina a la federació
sí.
que doncs no li dona temps de pensar i clar, cal perdonar-los
sí,
no,
sí,
Rosa?
Sí.
Però en principi, sàpiguen, no hi ha visita de Papa,
no,
tothom home. Preparant els partits, o sigui que no hi haurà problema.
No, és que...
Tranquil·litat.
I bons aliments,
perquè
sí,
escolta'm...
Sí, perquè la Rosa s'ha posat, ha arribat un moment que jo dic Rosa...
No, però, escolta, però,
no,
però tu trobes normal?
No.
Però la llàstima...
Saps quin se les carregava? Saps quin se la podia haver carregat? El Barça. Sempre s'ha de carregar el Barça?
Sempre.
I espera't, que segur que sortirà alguna declaració... Sí. Alguna declaració...
Diguen que per culpa del Barça no s'ha anat a veure el Papa.
Segur, eh?
Segur. Doncs ja d'això... Quan el papa vingui, perquè no venia aquí a Espanya a fer la recepció.
Oh, ja va venir la Sagrada Família.
Eh? pues que torni.
Que torni, doncs, que quan torni que l'avisin.
Quan torni que l'avisin.
El que sap greu és la pèrdua de temps d'ara que sí, ara que no, ara que no sé què hi ha d'enraonar. Això és el que sap greu.
Un que sí i l'altre que no.
Exactament. Perquè
aquest
temps ja s'ha perdut i, per tant, diguem-ne, una tempesta en un vas d'aigua. Una tempesta en un vas d'aigua. Però bé.
Doncs el dimecres, sí, sí. Champion.
Champion. Arsenal.
Barça. No, a mi no m'ha passat com a Cristiano Ronaldo, que no sabia quan tenia que jugar contra el Barça.
No ho sabia.
No. I pregunta, no. Diu, no, dice, es que jo le meteré un gol. Esta vez sí que le meteré un gol. I el locutor li diu, ¿en qué partido? ¿En el primero o en el segundo? Dice, ¿Cuándo jugamos? Dice, pues primero la Liga y después la Copa. Ah, pues en los dos meteré un gol.
Sí, sí. Home. A la Copa ha dit clarament ell que la guanyaran
ells. Sí, bueno, sí. I...
De moment, demà ha de passar per Cornellà al Prat. Sí, Cristiano Ronaldo sí, i companyia.
Sí.
I partit interessant, perquè l'Espanyol, si perd amb el Madrid, portarà 3 partits consecutius perdent. I... vindrà a la memòria una miqueta aquella temporada del Valverde. Te'n recordes?
Sí, sí.
Que lo van guanyar gairebé tot a la primera volta i a la segona no van guanyar res.
Fins que es va començar a fer malbé tot això.
Sí, per això que, llavors, que ja és tot... molt interessant aquest partit pel Espanyol,
No,
perquè...
I pel Barça també.
Sí, pel Barça també. Sempre i quan...
Guanyi el Barça...
El Barça faci dissabte, la seva feina, Perquè a veure si el Barça no fa la seva feina i els altres sí.
Bueno, però si després... Però si ell perd i el Barça perd, tornem a quedar igual i no hi ha problema.
Ja, però l'Espanyol és més interessant del que es pot pensar un, perquè a més seria la tercera derrota, la segona aquí a Cornellà i la segona consecutiva, parlo, aquí a Cornellà, i doncs és un partit bastant interessant per l'Espanyol de cara a la motivació de l'equip.
No, clar que sí, és que a més guanyar amb el Barça, guanyar amb tots els equips, guanyar amb un d'aquests ja, la motivació ja no cal que li posin cap vídeo.
No, és que tu imagina, ha perdut amb el primer classificat, el Barça, de la manera que va perdre l'Espanyol, perquè el Barça li va fotre un bany. Ha perdut amb el de la Plana, el Villarreal, que és el tercer classificat. Si guanyés ara el Madrid a l'Espanyol, podria dir... Doncs nosaltres hem perdut amb el primer i tercer, però hem guanyat al Madrid.
Sí.
I això, doncs això és interessant, de cara a l'Espanyol, i també per això, perquè seria la tercera derrota consecutiva i començaria
llavors,
ja...
Llavors, segons com el d'allò, els altres ja n'hi ha pujant i ja n'hi ha
començaria
pujant.
A sortir el fantasma d'aquella temporada de Valverde.
Doncs a veure què passa demà, i vosaltres cap a Gijón.
Nosaltres cap a Gijón.
Menys, en Puyol, que no hi anirà. No. Continua sense entrenar, diuen els diaris, que encara està...
Sí, en té per 2 setmanes, el que diguem. El Puyol, 32 anys, tocat del genoll, ja feia temps que l'arrossegava, i...
I tu creus que serà difícil?
Vols dir que sortirà, sí.
Però vols dir que ja ha passat un...
Li passarà com en Xavi, perquè en Xavi l'any passat però, ho va jugar tot.
Sí, però és pitjor la lesió del Puyol que la de Xavi,
Perquè
se la deixa el genoll. I és pitjor.
Però en Xavi, des que es va lesionar aquesta última vegada, quasi tots els partits no els aguanta, no, tots els partits no aguanta tot el partit. El canvien, faltant 20 minuts, faltant 20 minuts.
Sí, perquè Guardiola també ho té ben clar i pensa, saps què?
Però
ho trec, ja està tot això resolt.
Ja està fet.
Sí.
Jo crec que, segons en Roncero,
Bueno, jo com no escolto...
Mi Rosa, em diverteixes molt. Jo et anava a preguntar...
Li posaran el passillo, li posaran l'alfombra vermella amb el Barça...
Ah, clar, amigo, i amigos para siempre.
Sí, l'aplaudiran
amb jo pensava, ara que hi ha l'Esport 3, hi ha l'efectivament. Dic, la Rosa t'haurà mirar l'efectivament.
No,
amb en Lluís Canut, doncs no.
Ara soc una mica...
Una fan de... Sí?
Sí.
Una fan de Punto Pelota.
No, sí.
Perquè això és patir,
Sí.
És patir, perquè no parlen gens bé del Barça.
No, és masoquisme, però bueno, però jo...
En tu t'agrada el teatre, en tu t'agrada... Això li agrada. En tu t'agrada aquesta...
Que explotaran. I quan està la Carmen en Barceló...
Sí,
Oh, Déu-n'hi-do, també la Carmen en Barceló. Clar, ella a favor del Barça,
no? No, en tu t'agrada la Gresca, el teatre, no? Allò de la conversa així, de la tarda...
No.
Vinga, sal i pebre, alegria.
I aquí comença això...
A les 12 i mitja.
A les 12,
eh? Sí, sí. I
tocades.
A les 2 i mitja.
Uf. Tocades, perquè abans hi ha un vermut.
Hi ha un vermut
a l'aigua. Hi ha un vermut que és el gato a l'aigua, sí. I després hi ha punto pelota. O sigui que...
El
vermut i la tapa.
No,
ni gatos ni res.
O sigui que...
El gato a l'aigua sí que a vegades l'ha repassat una miqueta.
Que qui vulgui emocions fortes, doncs ja sap que...
No, jo només de política no vull saber res.
Tu de futbol.
Jo de futbol sí. Jo de futbol... I m'agrada... Ara, mira, m'hi tornem a suquista.
Veus? Però ja et dic que el que crida l'atenció és aquesta gresca, aquest que cau.
El de Canú no l'has vist, encara?
No. Jo no l'he vista. L'has vista tu, Toni?
No, és que jo no l'ho tinc.
És a la zona...
No, jo sí que ho tinc.
Sí,
no,
sí.
És que me lo tenen que...
T'ho han de posar bé perquè et surti a l'Esport 3.
Sí,
no, em sembla que és a les 11 de la nit, cada dia, de dilluns a dijous, a les 11, això, un quart de 12, de dilluns a dijous, efectivament.
És tertúlia del Barça o Espanyol i Barça?
Això sí que no ho sé perquè jo no l'he vista.
Deu ser una miqueta de tot, eh?
Mitat i mitat.
Suposo que deu ser una mica de tot.
Passa que Canut és...
Home, és més
bàsquet. Ell és més de bàsquet, també, vull dir...
Sí.
És una mica... Suposo per la presentació que van fer.
No l'he vist, eh? No, perquè segueixes fidel i sembla que continuarà seguint fidel.
Sí, amb punta pilota.
Punta pilota,
sí, de moment.
Fidel.
Jo lo veuré, a partir de la setmana que ve, lo veuré i ja
parlarem. La Carme Barceló és parenta d'un d'aquí Sitges.
Sí?
Sí, del...
Vaja, hi ha un...
Ara no me'n recordo com se diu, però el d'esquerra, que era el
sí.
De l'esquerra, que viu al carrer de l'aigua, bueno, al carrer de l'aigua, a la cantonada...
Sí, sí, gran. Sí.
Bueno, gran. No, el...
Home, que... Com anava a dir, no vull aquí ara dir els noms de cadascú i la casa, però... Vale. Però en Josep Ferret?
Ah, això mateix.
Sí?
És neboda.
És neboda d'en Josep Ferret?
Sí, sí.
La Carme Barceló, que apareix a Punta Pelota?
Ah, això mateix.
Tot doncs en Josep deu estar molt distret.
Oh, sí, no, ja ho diu.
Escolta'm.
No, més o més.
En Josep és de divertir, perquè Josep, això és més divertit que un ple municipal.
Home, sí.
I te n'has empassat molts, però això encara...
Però això mateix.
Sí, sí, sí.
I més a més, quan la veu així... A més, es posa així tota...
Tota tibada.
Tota gallito.
Tota tibada.
Tota gall. Amb en Roncero.
És que allà on s'ha de posar, s'ha d'agafar bé.
És que, Vicent, li veu la cara al Roncero?
Sí, sí, no,
és
que...
La cara sol.
I amb en Ciro, Déu-n'hi-do, també.
Mare meva.
Sigui com sigui, els jugadors van felicitar Guardiola, com que tothom ja va tornar del partit de la selecció espanyola. Gran partit, diuen els entesos.
Sí, però sí. Partidàs.
Sí. Un partidarros
però
va ser.
Però van repartir, eh?
Van repartir.
No l'espanyol, els altres.
Els altres, els colombians?
Van repartir, jugar-se-la molt, eh? Perquè jo pensava, ai, que m'enganxarà el Busquets. Ai, que m'enganxarà
ja
el Xavi.
Enganxar,
i
ja
quan, va canviar, quan van canviar el Xavi, me vaig frotar les mans, perquè vaig pensar, mare meva...
Doncs com que era el primer cop que els jugadors ja es trobaven amb l'entrenador, i ja ho saben que és un fet, s'ha de signar d'aquí 4 dies.
Dimarts,
no?
Aquest
no, l'altre, el 22 de febrer.
No hi haurà...
Perquè és una setmana sense futbol entre setmana.
Llavors...
Doncs li van dir felicidades, míster, quatre paraules, enrotllant a l'entorn de Guardiola, aplaudiment i vinga.
És com el torró, eh? El Guardiola, d'any en any.
Sí, sí.
D'any en any.
Vol bé per a Navidad.
Ell torna a Barcelona.
Això sí que és una persona intel·ligent.
I tant, oi tant que sí. Perquè ell no ha firmat, fins que no ho ha tingut tot el que ell volia lligar, perquè què és el que va dir la Barcelona allà.
Sí. No obrir la...
Diu, per què es penseu que en Guardiola no ha firmat? Perquè, digueu vosaltres, perquè és xulo? Perquè mea colònia? Li diuen que mea colònia.
Bueno,
no ha firmat, fins que ell no ho ha tingut clar,
el
de l'any que ve, el que tindrà, com ho tindrà, i el que li faran i el que no li faran. Llavors, ha firmat.
I mentre no han renovat també tot el seu equip, eh?
No.
Que això és molt important, eh? Que ell, primer, el seu equip, i després va ell, eh?
Sí, sí, i mira el Chelsea li donava...
15 milions d'euros, diuen?
Nets, eh?
Nets, això és el que deien els diaris, 15 milions d'euros donava el Chelsea. El que passa és que suposo que no arribarem a saber què li donaven aquí. Perquè les dades del contracte d'en Guardiola no es fan...
Aquí ara diu que 10, el mateix que en Mourinho.
Ah, d'acord, però el Chelsea li oferia 15 milions.
Sí, nets. I a més ja tenia Xapi Ferret allà a punt i tenia...
D'acord, és a dir, tenia...
El Xapi, però està entrenant en un equip de...
És de l'Abramovic aquell.
Vale.
Sí, llavors ja li hauria...
Ja li havien fet un coixí, vaja.
Ah, això. I llavors també, a més de Xapi, en Xiqui Beristany.
També.
També. per Europa, i ell s'hagués emportat tota la...
Tot el seu equip. O sigui que en Xiqui marxava d'aquí, que ja havia marxat, i l'hagués trobat allà.
Sí, o sigui, per donar-li caliu,
no estarà sol allà amb 15 milions d'euros. Tindràs algú.
Tindrà els 15 milions i algú més.
Hi ha algú més. Deixem sobre la taula una qüestió que ahir en el programa de RAC1 de la nit, que entrevistaven a Butragueño, que tothom coincideix, almenys els que estaven en el programa, que és un senyor, o diguem-ne un home d'aquells que té un esperit que valdria la pena que s'encomanés. I assenyalava la diferència entre una de les diferències entre Mourinho i Guardiola, des del punt de vista professional. Butragueño deia que esplèndid Guardiola, però que li agradarà poder comprovar en el seu dia què fa Guardiola fora, fora del Barça.
Això ho diuen tothom, clar.
Què farà en altres equips, en altres llocs, què faria en altres...
Itàlia,
fent referència a aquesta comparació amb Mourinho, que ha passat per moltes cases i a totes les cases ha donat resultats, veurem què passa aquest any, i en Guardiola, que, diguem-ne, s'ha mantingut dins aquest cercle tan virtuós.
El que Mourinho ha donat resultat amb el temps, no el primer any.
Ja. I Guardiola venia en un moment també especialment difícil.
El Guardiola agafa l'equip, sí, el Barça,
i endavant.
I a més a més, Vicenç...
Ping, les 12. Toni, ens tornem a retrobar el dilluns. Rosa, gràcies. Bon cap de setmana.